De nit, pista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Pistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. L'agost de l'any 2000 desapareix a Lloret de Mar un home senzill que no tenia enemics. Aparentment, és clar. La imatge de quan el troben i la història que hi ha al darrere de la seva mort és increïble. Elements clau, un ganivet i un condó. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i intercanvia un senyal amb el tècnic de so.
Comencem.
Seqüència d'imatges d'arxiu i primers plans de fragments d'articles.
Estuvieron juntos los dos, señores. A Ricardo lo mató a cuchillazos.
Crims. Sobre una fitxa policial de paper carbó, el títol. Amb Carles Porta. Capítol 1. Piris. La fulla d'un ganivet esporneja contra una màquina d'esmolar. Imatges de tot de jovent de festa.
Amb més de 200 establiments hotelers i capacitat per més de 35.000 turistes, Lloret és el centre de diversió més gran de la Costa Brava.
Primer pla de la fulla del ganivet contra la màquina d'esmolar. De nit, carrers animats de Lloret.
A 12, 12, eh? Sempre que hi ha el foto que ho ha vist, aquí hi ha hagut una petita baralla.
A l'any 2000 jo estava encarregat de portar el grup de policia científica de la unitat d'investigació de Blanes.
Sotsinspector Godall.
La població de Lloret era el nucli central de problemes. Es liaven unes tanganes increïbles i nosaltres doncs, teníem molts detinguts. Han entrat a robar aquí, hi ha hagut unes lesions allà.
Dos agents separen uns nois.
Si normalment durant l'hivern anaves al 80%, l'estiu anaves al 120%. O sigui, no paraves mai.
En un carrer ple de jovent, la policia i una ambulància detenen un noi. Vistes de furgons policials. De dia, la façana marítima des del mar. Lloret de Mar, any 2000.
La tardavespre del 27 d'agost del 2000, el propietari d'un bar de Lloret denuncia la desaparició d'un client.
Foto en blanc i negre.
Ricardo Piris és un habitual i ara fa dies que no en saben res. Té el cotxe aparcat davant de casa, però no obre la porta ni agafa les trucades. Estan preocupats.
En el desplaçament fins al domicili ja anàvem elucubrant que segurament aquella persona havia tingut algun problema i requeria d'assistència.
Una patrulla travessa una pineda.
Pensàvem que havíem de fer les comprovacions ràpid perquè no saps de quant temps va la vida d'una persona de vegades.
Inspector Rubià, Regió Policial Girona. Algú observa per una finestra un policia que baixa de la patrulla.
La situació del domicili era al carrer Santa Julita, número 1.
Pica una porta.
Veiem que les llums són apagades dintre del domicili, la finestra era una mica oberta.
Els llums policials en dibuixen l'ombra en una paret.
El vehicle del senyor Piris estava estacionat al davant del domicili.
Un agent l'examina.
Sí que feia aparença, per la brutícia que havia acumulat, que feia uns dies que no es movia del lloc.
A través de la finestra d'un pis, vista de la gent vora el cotxe.
Sentíem una ràdio. Una ràdio que estava en l'emissora Los 40 Principales.
Primer pla de dues finestres, l'una al costat de l'altra.
Feia més estranya aquella situació encara.
Els llums policials il·luminen un centre de taula i un clauer.
Des de la finestra veiem que hi ha unes claus. Vam aconseguir un pal, vam enganxar un filferro a la punta i vam poder arribar a les claus per poder accedir al domicili.
El filferro arreplega el clauer.
Amb l'ajuda de l'Alot, comencem a entrar a la casa.
Sotsinspector Godall.
Era una casa estreta i tot era molt auster. Semblava que no havia passat res.
Un agent obre una porta.
No hi havia cap sensació ni d'aldarull, ni de baralla, ni de res.
La llanterna il·lumina una taula i un televisor antic. Inspector Rubià.
Revisem la planta baixa, el menjador, el bany. No trobem res anormal.
Dues llanternes recorren la sala.
i veiem les escales que donen a la part superior del domicili on suposaven que hi havia altres estances.
Els feixos de les llanternes il·luminen escales amunt.
Comencem a sentir una fortor a mesura que anem pujant les escales.
Un agent enfila un passadís. Sotsinspector Godall.
Jo crec que si a la televisió pogués transmetre aquesta olor, la gent apagaria la tele immediatament.
El feix d'una llanterna il·lumina una porta tancada.
Quan arribàvem a l'habitació, allò passava a ser l'infern.
Des de dins de l'habitació, a les fosques, primer pla de la porta, un agent entra a obra. Posa negra. Inspector Rubia.
Quan penso en aquell dia, el primer que se'm ve al cap és la quantitat de sang que hi havia en aquell escenari.
Fotografies d'arxiu d'un llit ensangonat.
Hi havia molta sang damunt del llit. Hi havia una esquitxada molt important de sang en la paret que està a tocar d'aquest llit.
Els feixos de les llanternes recorren l'habitació a les fosques.
El accedir al dormitori i observar aquella escena punyent i a sobre veure-la a petits trossos, a mesura que anaves enfocant amb l'alot...
Una Mare de Déu i un crucifix.
Encara feia més impactant el descobriment de l'escena que ens vam trobar d'aquell espai.
Foto d'arxiu de l'escenari del crim.
Hi havia un cos estirat bocaterrosa al terra, entremig de dos llits petits, i hi havia molta sang.
Sotsinspector Godall.
El cadàver estava podrint-se i hi havia una fauna cadavèrica tan densa perquè havia fet molta calor i estava molt tancat.
Tot de cucs.
Que el cadàver semblava que es bellugués.
Inspector Rubia.
En l'esquena principalment i a les natxes tenia unes marques d'un parell de centímetres que apuntaven que la mort s'hauria causat segurament amb un ganivet o amb algun element punxant que li havien clavat en diverses vegades.
Feixos de llanternes recorren les dues finestres l'una al costat de l'altra.
La nit del 27 d'agost estava a casa, no estava dormint encara, estava mirant la televisió i vaig rebre una trucada del cap de la unitat. Sílvia, vine cap aquí, que tenim un homicidi a Lloret.
Mossa per Ramon, regió policial Girona.
Un cop arribem al lloc, el que trobem és la patrulla, sí que hi havia una mica d'expectació veïnal. Com sempre, al final t'acostumes a treballar amb espectadors.
Imatges d'arxiu del pis i del cotxe.
I sí que estaven els companys que van trobar el cos bastant desolats, perquè l'escena era una mica impressionant.
Primer pla d'unes taques de sang al llit. Imatges gravades del dormitori.
Nosaltres estàvem observant el cadàver i ja fent-nos una primera composició del que podia haver passat.
Inspector Domènech, investigació criminal.
Vam començar a veure primer la part de l'esquena, que presentava un nombre molt elevat de punyalades, però al donar-li la volta al cos és quan ens vam trobar una sorpresa inesperada.
Imatges de la gravació del dormitori.
En el moment en què la metgessa forense va donar la volta, doncs es va trobar, va quedar boca amunt.
Enrique Barata, fiscal.
Es va trobar una cosa curiosa. Tenia un preservatiu ficat al penis.
A la tauleta de nit, una capsa de preservatius i un embolcall obert.
Més enllà de l'anècdota, era molt important per la investigació, perquè aquesta persona havia mantingut relació sexual, probablement amb l'agressor o agressora, no sabia.
Imatges gravades de l'habitatge.
L'havia portat al seu domicili, havien estat mantenint relacions sexuals, els mobles, calaixos, no estaven regirats, no havia desordre. La víctima tenia una billetera i al seu interior havia 12.000 pessetes, en aquella època, que són diners.
Vista de la cuina. Neta i endreçada.
Tot plegat feia pensar als investigadors ja des de bon principi que el mòbil del crim no era un mòbil econòmic.
Inspector Domènech.
Hipòtesis que més natural semblava era que Ricardo estigués mantenint relacions sexuals amb una dona casada o que tingués parella.
Algú obre un preservatiu. Primers plans del crucifix.
que es fos descoberta per la parella i llavors l'home, mogut per gelosia, doncs, acabés amb la vida de Ricardo.
Foto del cadàver i del llit ensangonat.
Aquesta era la que semblava més natural, que és el que estem més habituats o el que es podem trobar d'una forma més habitual amb un crim tan passional.
Enrique Barata.
El mòbil del crim era un mòbil de tipus sexual. Atac de gelosia, venjança, atac passional, excessos sexuals...
Vista d'ocell d'un tram rocallós de costa. El sol despunta sobre el mar a l'horitzó. Algú es capbussa a l'aigua, vista d'una platja plena de gent.
La mort del Ricardo no altera l'estiu a Lloret. El mòbil sembla clar. El preservatiu agafa un protagonisme important.
Al mar, embarcacions, vista d'una sala d'autòpsies.
Els forenses compten 24 punyalades. Una li ha seccionat l'artèria femoral. Calculen que el van matar 6 dies abans, el 21 d'agost. L'autòpsia explica més coses.
Era una agressió important, repetida, mecànica, contínua.
Enrique Barata.
L'informe d'autòpsia va donar alguns detalls curiosos, com que algunes ganivetades havien travessat el cos. Tenien orifici d'entrada i de sortida. Una frontal a la zona de la ingle, que entrava i sortia. I una altra d'entrada per l'esquena i que sortia, orifici de sortida, pel pit.
Inspector Domènech.
Això demostrava una força molt gran a l'hora de clavar el punyal. Encara que un punyal estigui molt afilat, travessar un cos humà és difícil. I es van plantejar que pel número de punyalades i la força empleada podia haver estat una o més d'una persona la que haguessin apunyalat a Ricardo i que en tot cas havia de tenir una complexió forta. Mentalment, era inevitable imaginar-nos un home corpulent. Un home i corpulent.
Vista aèria d'una platja llarga flanquejada d'un eixam d'edificis.
Amb la llum del dia, els investigadors tornen a revisar el pis de la víctima i es multipliquen els detalls que troben al cotxe i a la casa.
Imatges gravades de l'habitatge.
Corresponent a les taques de sang trobades a un dels capçals del llit.
Taques de sang al llençol i per terra.
Es van dedicar a recercar al màxim d'indicis, van trobar gotes de sang a l'escala de baixada del domicili.
Inspector Domènech.
Sobre d'una taula vam trobar una ampolla de refresc, la Fanta de llimona.
Imatges de l'ampolla i d'un got.
I un got.
Sots inspector Godall.
El cotxe és un element important. Podia haver transportat el presumpte assassí, per tant, havíem de mirar doncs, si hi havia empremtes o no hi havia empremtes.
Examinen el vehicle.
Vam recollir empremtes i vam recollir cabells.
Mossa per Ramon.
El telèfon va ser localitzat a sobre de la nevera. Es van obtenir una sèrie de trucades, rebudes i efectuades.
Sots inspector Godall.
En el lavabo que estava a l'entrada hi havia restes de sang. Vam entendre ràpidament que algú amb una ferida provocada al clavar el ganivet al cadàver s'havia tallat, que és una cosa que passa molt habitualment. El mateix ganivet, tal quan el manipules, quan el treus, o inclús quan piques i queda en sec perquè un os para el trajecte del ganivet, llavors la mà baixa i et pots tallar molt fàcilment amb el ganivet. I aquella sang, sens dubte, era de l'assassí.
Imatges de les taques de sang al lavabo.
Recullen mostres biològiques i empremtes de molts llocs de la casa, però no troben cap element que els connecti amb un sospitós. El rastre de l'assassí es perd al llindar de la porta.
Una oficina en penombra.
La mort del Ricardo, com la seva vida, passa amb discreció i triga a arribar als mitjans de comunicació.
Sobre una taula, un telèfon despenjat.
Ja feia dies que s'havia localitzat el cadàver d'en Ricardo Piris Piris i a mi me diuen com és que no ha sortit res d'allò de aquell cas de Lloret tan estrany d'aquell home que el van matar i que tenia un condó posat.
Tura Soler, periodista al Punt.
Hi ha hagut un assassinat i no ens hem assabentat. Estem perdent pistonada aquí, no? Resulta que un tema d'assassinat a la costa al mes d'agost i no ens hem assabentat.
El titular d'un article.
No era un d'aquells homicidis clàssics de la nit de Lloret, que ha hagut una baralla entre joves, un ha caigut... No, és un misteri. Si el traduíssim a una novel·la seria el cas de l'home assassinat amb un preservatiu.
Maten cosint-lo a ganivetades un home de 56 anys a la seva casa de Lloret, mort amb el condó posat. Sobre imatges gravades d'un poblet, València de Alcántara, anys 50.
El Ricardo Piris era el senyor en origen emigrant que venia d'un poble de Càceres, València de Alcántara. Es va establir a la conurbació de Barcelona, com tanta altra gent que ha vingut de pobles petits d'indrets d'Espanya.
Foto en blanc i negre de l'home.
disfrutava d'una certa bona vida, de luxes no, perquè era una persona que tenia uns ingressos molt... Bueno, no estava malament, entre 80.000 i 100.000 pessetes al mes.
Anna Diez, advocada Ricardo.
Havia sigut treballador de la construcció, tenia una casa a Santa Coloma de Gramenet i s'havia comprat un piset a Lloret. Era una persona que despertava una imatge de que les coses li havien anat prou bé.
Mossa per Ramon.
A partir de totes les entrevistes amb el seu entorn més immediat, ens adonem que Ricardo era una persona d'entrada molt reservat. Podríem dir que és solitari, de rutines. La família tenia un contacte no molt estret, però tampoc distant. Aquest retrat de Ricardo és el d'un home molt senzill.
La foto de l'home, granulada i en blanc i negre, un cel tempestuós, un nen i una nena pels carrers de València d'Alcántara, la fulla d'un ganivet espurnejant contra una màquina d'esmolar, una església buida. Inspector Domènech.
Amb l'enterrament, els familiars i amics es troben en un moment amb els sentiments a flor de pell.
Imatges del funeral.
I és possible que es produeixin comentaris en relació a la mort, que algú, per exemple, pugui expressar sospites per alguna persona que hi pogués el crim. I és important també, des del punt de vista d'investigació, anotar les coses estranyes que succeeixen en un enterrament, com per exemple les absències.
Fotos dels assistents.
Nosaltres vam agafar declaració a tot el seu entorn. Una d'aquestes persones, quan vam adreçar-nos per agafar-li declaració, ens va comentar que ell tenia moltes coses a dir, però que tenia por per la seva integritat física.
Algú entra en una sala d'interrogatoris en penombra.
Aquesta persona que té por coneix molt bé el bar Pension Rossi, d'on era client habitual el Ricardo Piris, la víctima. Els investigadors li ofereixen declarar com a testimoni protegit.
Algú engega una gravadora. Inspector Domènech.
El testimoni protegit ens informa d'una sospita que té, de qui és l'autor de l'homicidi. Ens explica que al bar Pension Rossi hi ha una noia que es diu Paloma.
Vista del bar buit i en penombra.
I que aquesta senyora, la senyora Paloma, acostumava a tenir relacions sexuals amb molts homes i que ella estava convençut de que mantenia relacions sexuals amb el Ricardo. El testimoni protegit ens ho deixa molt clar, molt, molt clar, que la Paloma i el Ricardo mantenien sovint relacions sexuals.
Mossa per Ramon.
Això que ens explica aquest senyor tenia molt sentit, perquè era una de les hipòtesis amb les que començàvem a treballar. Que era que Ricardo estigués tenint relacions sexuals amb una dona o casada o en parella, que s'assabentés el marit d'aquesta relació i entrés en aquell moment al domicili i acabés amb la vida de Ricardo.
Inspector Domènech.
El que ens acaba d'adreçar la investigació és que el marit de la Paloma és un home fort, corpulent i molt gelós.
Imatges del llit ensangonat, el dormitori, el crucifix, en Ricardo, l'escena del crim i el bar.
Tot condueix al bar Pension Rossi. El propietari, Francisco o Paco, és qui va denunciar la desaparició del Ricardo i ara els sospitosos també en són clients habituals.
Sobre la barra, un ventilador.
Bar Pension Rossi és un establiment que hi ha en un carrer estret de Lloret, amb clients que fan la vida allà quan no estan al seu domicili.
A la barra, una mà amb una moneda i un anell al dit petit.
Que es coneixen molt entre ells, arriben a un punt de coneixença pràcticament com si fossin familiars.
Algú serveix vi.
Però aquest bar, a més, tenia unes condicions una mica especials, era una mica sòrdid.
Mossa per Ramon.
Hi havia un senyor que li deien el cojo, l'altre el ciego, un altre el moro. Tots aquests clients amb els que ens va entrevistar parlaven de que tenien relacions sexuals amb aquest o amb l'altre. Hi havia allà un micromón.
L'amo escombra el bar buit. Inspector Domènech.
L'establiment estava regentat per una parella, per el Francisco, que és el que ens va avisar de que trobava a faltar a Ricardo, i la seva dona, la Rosi.
Al bar preparen una camamilla.
I ens explicaven com Ricardo no acostumava a prendre begudes alcohòliques, es feia pràcticament amb la totalitat de les persones que hi havia a l'establiment, però especialment amb les dones. I una d'elles era sobretot la Paloma.
Vista de perfil d'una dona en penombra que fuma recolzada a la barra. De dia, vista de Lloret.
El que vam fer va ser iniciar una investigació de la Paloma i del seu home, el Joaquín.
Algú fa fotos a la parella que va pel carrer.
Van fer-li seguiments, van fer-li moltes vigilàncies, al domicili, comprovant la seva actitud, el seu comportament, si veiem alguna cosa d'estranya, si veiem que es poguessin desfer d'algun objecte, nerviosisme...
Tota gent camina per diversos carrers de Lloret.
Ella treballava en un hotel de Lloret i en aquell establiment doncs, feia una jornada laboral. I a més va coincidir que la setmana que calculàvem de la mort de Ricardo va haver un dia que va faltar a la feina, al·legant que havia d'anar al metge.
Mossa per Ramon.
El marit de la Paloma ens va explicar que ell durant tota la setmana havia estat treballant, que treballava de les 8 del matí a les 8 del vespre en una obra a Santa Cristina d'Aro i que no parava per casa durant tot el dia.
De nit, vista de la façana marítima de Lloret, la dona fuma recolzada a la barra del bar. Inspector Domènech.
La composició de Paloma que es van fer era que era una dona que li agradava molt tenir relacions sexuals, que en alguna ocasió ho havia fet a canvi de diners, però que ja ho havia deixat des que estava amb la seva parella actual, amb el seu marit.
Està sola amb l'amo del bar, Mossa per Ramon.
La Paloma era una dona eixerida, parladora, una dona agradable. Quan li agafem la primera declaració, l'escoltem en declaració, ella manifesta que coneix a Ricardo, que mai no ha estat a casa seva.
Inspector Domènech.
Tot i que alguns testimonis els deia que sí, ella va continuar explicant-nos que no havia tingut mai relacions sexuals amb Ricardo. I vam demanar si voluntàriament accediria a fer-se una ressenya dactilar i una prova d'ADN.
Al lavabo d'en Ricardo, gotes de sang, Mossa per Ramon.
Una persona que ha tingut a veure o ha estat en lloc dels fets pot pensar, ostres, on he deixat jo les empremtes.
El cigarret de la Paloma en un cendrer i una empremta dactilar.
I involuntàriament, quan el cervell treballa, allà hi ha un lapsus que detectes. En el cas de Paloma i del marit, no, això no es va detectar.
De dia, vista panoràmica de Lloret, fotos del seguiment del marit de la Paloma.
Han de descartar el marit de la Paloma.
Una cinta en registre.
Les sospites del testimoni protegit no han ajudat. Han de tornar a començar de zero.
La cinta s'atura. Inspector Domènech.
Per sort, ens trobem amb persones que la seva afició doncs, és mirar per la finestra.
Mossa per Ramon.
Picant portes, una veïna ens diu que havia vist arribar el Ricardo Piris en el seu cotxe, un cotxe petit blanc, del que va baixar una dona...
A través d'una finestra...
D'entre 40 i 60 anys...
Algú observa el cotxe.
Amb un vestit de flors, complexió forta...
La dona baixa del cotxe i en tanca la porta.
I que Ricardo la va ajudar a pujar, a entrar al domicili, que portaven bosses.
A través de la finestra de la veïna, el maleter del cotxe d'en Ricardo es tanca i ell i la dona del vestit de flors entren a la casa.
La dona del vestit de flors era objectiu prioritari. Qui era aquesta dona del vestit de flors? Perquè hauria sigut l'última persona que va veure en vida, almenys que nosaltres sapiguéssim, a Ricardo.
Primer pla de la foto de l'home.
Aquesta dona ens vam adonar que podria respondre a la descripció de la Rossi, la propietària del bar.
L'amo serveix vi i la dona prepara una camamilla.
Que Rossi i Paco podrien ser perfectament els dos actors principals en aquest cas.
Inspector Domènech.
Ens vam donar compte de que ens podien haver manipulat, donant-nos informació que l'objectiu era desviar-nos la investigació.
A l'informe policial, primer pla de les paraules Francisco i Rosa indiquen com a sospitosa senyora Paloma, Mossa per Ramon.
Els clients del bar ens parlaven de la complicitat que hi havia entre Rossi i Ricardo.
L'home de l'anell.
Sempre estaven parlant. Ricardo li feia moltíssimes bromes, li deia fins i tot carinyosament el niño de la manzanilla, perquè Ricardo prenia infusions de camamilla quan anava al bar.
Paga la camamilla a la Rossi.
Rossi havia estat vista amb el Ricardo, en el cotxe del Ricardo, junts, l'acompanyava a fer encàrrecs i fins i tot en el cotxe del marit.
A l'informe, una relació molt familiar i es sincerava molt amb ella.
Ostres, ho tenim davant i no ens n'adonem.
A través de la finestra, en Ricardo entrant a casa amb la dona. Algú entra a la sala d'interrogatoris.
I per què fins ara no s'havien adonat d'aquestes coincidències aparentment tan evidents? Doncs perquè havien fet cas, sense dubtar, del que els havia dit el testimoni protegit.
Algú engega una gravadora.
I qui és aquest home que els ha fet perdre tantes hores d'investigació?
En Francisco escombra al bar. Inspector Domènech.
Paco va ser precisament el testimoni protegit que ens va indicar la línia de la Paloma. Va ser qui ens va posar sobre avís de la desaparició de Ricardo. Quan ho explicava a l'homicidi als seus amics o familiars, explicava que a Ricardo l'havien matat per un motiu sexual.
En Ricardo desembolica un preservatiu.
I això va ser algo que no vam explicar a nosaltres, no li vam explicar en cap moment. Tenia informació que potser calia haver estat allà per tenir-la.
Vista de Lloret.
Amb aquesta nova sospita, els Mossos desfan les seues passes per tornar a comprovar-ho tot. Els testimonis, els indicis, les empremtes i les imatges.
Reprodueixen gravacions en diversos monitors.
Revisant els vídeos que van gravar al funeral, s'adonen d'una cosa que els crida l'atenció.
Inspector Domènech.
Nosaltres, revisant els assistents a l'enterrament, vam veure que faltava algú. Faltava el Paco i faltava la Rosi. Tots dos havien manifestat que eren molt amics del Ricardo. És que més tristos es mostraven durant tota la investigació per la defunció de Ricardo i, en canvi, no van anar a l'enterrament.
Els assistents són davant l'església.
Això es va generar sospites fins a preguntar-los per quina raó no havien anat a l'enterrament si eren tan amics de Ricardo.
Mossa per Ramon.
Responen que no van anar perquè la Rosi havia caigut i s'havia fet mal, però la ferida que tenia no era incompatible amb caminar, eren rascades. Després, en una segona entrevista, Paco ens diu que no van assistir a l'enterrament perquè tenien por de ser incriminats per la policia.
De nit, primer pla dels cartells de neó de diversos establiments i de punts de llum de colors i desenfocats.
Penses que potser sí tenen més coses amagades de les que nosaltres inicialment pensàvem. Per tant, vam estar d'acord tot el grup que això s'havia de treballar fins al final.
Des de dins d'un cotxe i a través d'una finestra, algú fa fotos amb Francisco i la Rosi.
La relació entre Rosi i Ricardo era especial. Rosi i Ricardo tenien molta complicitat. Ella era una dona molt desinhibida. Parlava obertament de sexe, explicava que el seu marit, des de que havia tingut problemes al cor, que ja no funcionava com havia de funcionar al llit. Això ens feia pensar que Rosi i Ricardo podien tenir una relació.
Vora la foto d'en Ricardo, una de la Rosi amb una tira tapant-li els ulls. De nit, vista d'un hotel, d'un bloc d'apartaments proper i de la terrassa de casa amb Francisco i la Rosi. A la paret de la cuina, un telèfon. Una cinta giren. Inspector Domènech.
Fruit de tota aquesta investigació, vam aconseguir prou indicis com per demanar-li al jutjat fins i tot la intervenció telefònica.
Mossa per Ramon.
Observem que res no canvia.
Les cintes s'aturen.
Les comunicacions són completament banals i familiars, no parlen del cas i no avancem. No s'avança en la investigació.
Vista de la costa i del sol sobre el mar. Inspector Domènech.
Quan estàs fent una investigació d'homicidi i tens una línia que promet, la il·lusió que es crea amb el grup d'investigadors és molt gran. I quan, de cop, la línia que s'ha estat treballant durant molt de temps, perquè vam estar mesos seguint aquesta parella, cau per terra, doncs és un gerró d'aigua freda, vull dir, és un cop molt fort.
Vistes de Lloret. Tura Soler, periodista al Punt.
Contínuament anava trucant a Mossos i la resposta era, és que no ho entenem.
Anna Díez.
Quan llegeixes totes les declaracions, hi havia 60 o un 70% d'especulacions, és a dir, que si feia, que si no feia, que si anava, que si no anava, que si... Bueno, i el pitjor de tot era que si tenia fills amb no sé qui, que si... esclar, amb dones casades, però vull dir, sense cap fonament, és a dir, tot era xerrameca.
Sobre una vista de la façana marítima de Lloret, 6 mesos després del crim.
Els Mossos han hagut d'abandonar dues vies d'investigació que veien molt clares. Ni el marit de la Paloma ni el Paco, del Bar Rossi, tenen res a veure amb el crim.
Negatius de les fotos de seguiment. Algú esmola un ganivet que esporneja. Vista aèria de Lloret.
No troben l'home gelós i corpulent que busquen i tampoc no saben qui és la dona del vestit de flors. Però en algunes investigacions hi ha ajudes sorprenents.
En un televisor, una cavalcada.
L'endemà del dia de Reis passarà una cosa que ho canviarà tot.
Mossa per Ramon.
Es rep una visita a la comissaria. Una de les germanes de Ricardo Piris, que havia rebut al seu domicili una carta que li havien enviat des de València de Alcántara.
Un agent porta un sobre.
Que contenia una fotocòpia d'una carta manuscrita anònimament i que explicava qui havia matat Ricardo Piris.
Fotocopien la carta. Inspector Domènech.
És un anònim, policialment, sempre s'ha d'agafar amb pinces. Mai sabem qui ha escrit l'anònim, quina és la seva voluntat. En ocasions podem rebre un anònim que el que vol és desviar-nos.
Anna Díez.
Bueno, són dos folis, eh? La persona que escriu l'anònim considera que la persona que ha sigut autora d'aquests fets és Engracia Rosado Piris, amb nom i cognoms.
Primer pla del nom complet a la carta fotocopiada.
Engracia Rosado Piris.
Un cel tempestuós i la nena del vídeo de València de Alcántara.
Lo que le pasó al Ricardo fue culpa de la Engracia. Se lo quitó de en medio.
Imatges dels fragments manuscrits amb majúscules. Primer pla d'una mà que escriu la carta amb bolígraf.
Engracia Rosado Piris era de València de Alcántara. Ricardo y ella eran del mismo pueblo.
Al vídeo, els dos nens van pels carrers del poble. El ganivet contra la màquina d'esmolar.
A Ricardo lo mató a cuchillazos.
Vora l'anotació Cosins, la foto de l'Engracia Rosado Piris amb una franja tapant-li els ulls.
La carta assenyala una dona que, pels cognoms, sembla parenta del difunt. Els investigadors no els quadra res.
Mossa per Ramon.
Aquesta cosina no la teníem controlada, en el sentit de que la família de Ricardo Piris és molt extensa.
En fotos, l'arbre genealògic.
Engracia era una persona a la qual no havíem agafat declaració.
Inspector Domènech.
Era bastant inversemblant, perquè, en principi, l'homicidi de caire sexual no hauria de tenir relació amb la família, sinó que seria algo més del seu àmbit més privat.
Vista de les escales de la casa, davant d'un escriptori i una cadira de rodes buida.
Engracia Rosado Piris hace 20 años que estuvo con Ricardo.
Sobre l'escriptori i la carta.
Ella le quería quitar los dos pisos, el coche y el dinero.
Llampega.
Por eso pasó lo que pasó.
Mossa per Ramon.
Es va prendre una primera declaració a Engracia en la que no se li va posar de manifest el coneixement que teníem del que deia l'anònim i ella va parlar lliurement.
S'engega un casset.
Ella va explicar que el Ricardo era el seu cosí, que ella sabia que tenia una casa per la Costa Brava, però que no sabia ni on era i, evidentment, que no hi havia estat mai.
Estuvieron juntos los dos en Lloret. Durante 20 años estuvieron pasando por allí.
La sala d'interrogatoris. Inspector Domènech.
Engracia era una dona que quan jo la vaig veure per primera vegada vaig pensar aquesta dona no pot haver estat. Perquè la seva aparença no se li veia cap tret que pogués indicar que era una persona violenta en cap cas. Li veia pues, això, una certa innocència. Les persones aquestes que només de veure-les dius que ets una persona innocent.
El crucifix, l'escenari del crim i el cel llampegant.
En la calle del reloj de Santa Coloma se montó con Ricardo en el coche el 1 de agosto.
Mossa per Ramon.
Aquest anònim situava a Engracia Rosado amb una mà embenada per Santa Coloma de Gramenet després de la mort de Ricardo Piris.
La vieron por las calles de Santa Coloma con las manos heridas en el mes de agosto. Lo que le pasó a Ricardo fue culpa de la Engracia.
Inspector Domènech.
Que va observar que intentava amagar la mà esquerra, la ficava sota de la cuixa, la tancava, no la obria.
Plans del ganivet.
A Ricardo lo mató a cuchillazos.
En una sala, una cadira buida. Mossa per Ramon.
És la mà? La mà? Sí, no? Sí, no? Sí, tots sabíem de lo que estàvem parlant sense ni tan sols parlar.
Algú para la mà esquerra sota el raig d'una aixeta. Foto de la pica del lavabo d'en Ricardo, tacada de sang.
A partir d'aquesta primera declaració, es comprova si hi havia documents mèdics que acreditessin quan s'havia fet aquesta ferida. Vam tenir accés a l'informe mèdic, un ingrés hospitalari que va tenir lloc del 21 d'agost fins al 25 d'agost a Vall d'Hebron.
Primers plans de l'informe.
D'on va ser intervinguda per una secció del tendó de la mà esquerra.
Enrique Barata.
Va veure un altre detall important. La descripció física d'aquesta senyora. Era d'una alçada aproximada de 1,60, grasseta, de cadera ampla, aproximadament 60 anys, i es corresponia amb la descripció física que descrivia la veïna del carrer Santa Julita número 2.
A través de la finestra de la veïna, la dona del vestit de flors baixa del cotxe d'en Ricardo i tots dos entren a la casa.
Sembla que han trobat la dona del vestit de flors i el que diu l'anònim quadre amb les dates i els fets. Els investigadors no les tenen totes perquè fins ara buscaven un home corpulent. Es tornaran a equivocar?
Inspector Domènech.
Amb el trajecte anàvem planejant com faríem la detenció. I entre tots vam establir que el millor era ser el més directes i francs possibles.
Mossa per Ramon.
Se l'informa en Gràcia que havia faltat a la veritat i que hi havia indicis que apuntaven a la seva participació en la mort de Ricardo Pires.
Inspector Domènech.
En Gràcia, tenim motius suficients per pensar que vostè és l'autora del crim del seu cosí.
Primer pla de la porta d'un pis. La dona del vestit de flors l'obre.
Recordo com li va canviar la cara. El primer que va dir, i ho diré en castellà, que és com ho va explicar, va dir, sí, lo he matado yo, porque él me mató a mí.
A banda i banda de la porta, els agents i la dona. El capvespre, vista aèria d'un nucli urbà extens.
Nosaltres confiàvem que aquesta detenció ens aportaria més indicis. El que no ens esperàvem era una confessió tan directa i des del primer moment. Però no només va voler confessar el crim de jo sí, jo l'he matat, sinó que volia explicar les raons per les quals ella havia comès el crim.
Sotsinspector Godall.
Arriba detinguda la senyora Engràcia i diem, i aquesta és l'assassina.
Una càmera de fotos la retrata.
I el senyor gros que l'ha matat, on està? Diu, no, és que...
Primer pla de l'objectiu de la càmera, que fotografia un número policial sota una cinta mètrica i l'Engràcia, d'uns 60 anys, rodanxona i de cabells curts.
La senyora no parava d'explicar-nos el per què l'havia matat, que ella no era una assassina, però que el seu cosí l'havia de matar perquè l'havia matat abans amb ell. I així una vegada i una altra vegada ens anava explicant durant tot el procés de ressenya que algun moment li deia, de acuerdo, un momento, però deixi'm fer la foto un moment que li agafo les empremtes.
Imatges de la fitxa i de les empremtes.
A mi he de confessar que crec que no m'ha tornat a passar mai més. No és habitual que algú t'estigui explicant amb pèls i senyals com ha comès un assassinat.
Vista d'un passadís de calabossos fosc.
La primera conversa que vaig tenir amb la senyora Rosado va ser, podríem dir que, igual que la resta de converses que vaig tenir amb ella.
Jaume Rovira, advocat en Gràcia.
Era una persona que li agradava explicar, i explicar sempre el mateix, i amb el mateix to de veu. Amb la qual cosa feia que semblava que el que estava explicant fos com un mantra que havia après i que l'estava explicant constantment i repetint, i que jo era un més dels que li estava repetint aquella història.
Al vespre, sobre un eixam d'edificis, Badalona, 1993. Mossa per Ramon.
Ricardo i Engràcia, a partir de l'any 93, van començar a tenir una relació sexual i es veien esporàdicament. Entre les pràctiques sexuals que li demanava a Ricardo hi havia la de la penetració anal, a la que ella sempre es negava rotundament.
Les fotos dels dos.
En una ocasió, 7 anys abans de la mort, Ricardo la convida a casa.
Jaume Rovira.
Estaven planejant fer un viatge de l'estiu i li va dir que vingués a casa d'ell per acabar d'ultimar els detalls per fer aquest viatge cap al pueblo.
Algú aboca cola en un got.
I quan entra a casa del senyor Ricardo Pires, li ofereix una Coca-Cola, un vas de Coca-Cola.
Primer pla de la beguda gasosa.
A l'estiu, feia calor, agafa i comença a beure.
Mossa per Ramon.
I ell explica que es va sentir marejada.
Imatges borroses.
Aprofitant aquest mareig, i sempre segons el relat de Gràcia, Ricardo l'agredeix sexualment i la penetra analment amb una violència brutal que li va causar ferides internes, problemes intestinals i problemes de continència.
El vídeo de València de Alcántara, una església i els dos nens pel carrer. Primer pla de la foto de la fitxa policial de l'Engràcia. Jaume Rovira.
La senyora Engràcia manifesta que no va denunciar la violació per un fet que va passar just el mateix dia en què es va produir l'agressió, quan s'encara, sortint del domicili del senyor Ricardo Pires, s'encara amb ell i li diu, et denunciaré. I acte seguit, el senyor Ricardo Piris li diu: si tu em denuncies, o et mato tu o mataré algun dels teus fills.
Mossa per Ramon.
Quan marxa del domicili després de l'agressió sexual, se'n va directe al carrer del Rellotge, a Santa Coloma de Gramenet, on en una ganiveteria compra un ganivet que va fer esmolar en el mateix moment i que utilitzaria quan en tingués l'oportunitat per matar Ricardo.
El ganiveter l'esmola, Jaume Rovira.
Era un ganivet de grans dimensions, d'uns 30 centímetres de fulla, i llavors se parlava dient que jo el que li queria era cortar la polla a los huevos.
Inspector Domènech.
La motivació de la venjança en pocs casos crec que es veu tan clara. Des del moment de l'agressió, ella l'única cosa que té a la ment va ser retornar-li l'agressió.
Jaume Rovira.
Ella volia que aquesta situació que ella havia patit, ell no la pogués tornar a repetir més.
Mossa per Ramon.
Considera que Ricardo és el causant de la vida que va tenir a partir d'aleshores. Una vida condicionada per la seva impossibilitat de contenir-se i de dolors constant.
Tura Soler.
Havia anat a metges, havia anat a psiquiatres, explicant que el seu cosí l'havia violat, però diu que no ho denuncia mai perquè el seu cosí la té amenaçada.
Fragments d'informes mèdics.
Ho explica a molts centres sanitaris i a molts llocs i ningú dona comunicat al jutjat o a la policia que aquella senyora relata que té unes lesions per culpa d'una violació.
Inspector Domènech.
Tot i que havia estat agredida sexualment per ell, va voler mantenir el contacte amb ell, saber on estava, on vivia.
Jaume Rovira.
Anar-se veient, molt de tant en tant, alguna trobada casual en alguna de les dues poblacions on vivien, però eren solucions més que res per saber què feien, per on ho podia localitzar i que no se li escapés, per dir-ho finament. Es va trobar entre l'espasa i la paret de que si ningú li feia cas, si ella estava tan malament físicament, no va veure cap altra alternativa a la seva situació que buscar-se la justícia per la seva mà. Malauradament, aquesta és la solució o la conclusió que ella va arribar.
El ganiveter examina la fulla esmolada del ganivet. Fosa negra. De dia, un utilitari blanc circula per una zona industrial. Inspector Domènech.
En Gràcia ens va comentar que durant 7 anys havia estat esperant l'oportunitat i que aquesta se li va presentar a l'agost.
Penjat en una paret, un telèfon.
El va trucar i li va oferir el tornar-se a veure.
L'utilitari circula per una avinguda arran de platja.
Li va dir que feia molt de temps que no sabia res d'ell, que tenia ganes de veure'l. Li va deixar intuir que podien mantenir relacions sexuals per aconseguir que Ricardo l'anés a buscar i la portés fins al domicili de Lloret.
Enrique Barata.
El dia següent, el dia 21 d'agost, Ricardo Piris va arribar amb el seu cotxe a Santa Coloma de Gramenet per recollir-la i portar-se-la a Lloret de Mar.
Vistes parcials del vestit de flors de l'Ingràcia que seu al seient de l'acompanyant del cotxe. Vista de la costa de Lloret. Mossa per Ramon.
Quan arriben al domicili,
la veïna els veu entrar a la casa.
Ingràcia pren un got de refresc de llimona.
Jaume Rovira.
Ella en aquesta ocasió l'accepta. Aquest l'accepto perquè vaig veure que no el va poder manipular.
Inspector Domènech.
Ell li pregunta: ¿qué quieres hacer? ¿Comemos o follamos? I ella li va dir: follamos.
Vista de les escales.
Van pujar les escales cap al dormitori de la casa.
Jaume Rovira.
Mentre ella està deixant les coses a l'habitació, el senyor Ricardo ja s'està despullant a l'habitació dels dos llits.
Desembolica un preservatiu entre flaixos del crucifix.
Quan torna la senyora Engràcia, ja se'l troben despullat amb el preservatiu posat.
S'apaga el llum del dormitori.
Fan l'amor. Ella sempre diu, i això ho recalca, que ell va quedar molt a gust, però que ella no.
Inspector Domènech.
Va mantenir relacions sexuals amb ell. I ens va explicar que això ho havia fet perquè ella era coneixedora que quan Ricardo acabava de fer l'amor es quedava en una situació de relax tan gran que això impediria que ell pogués oferir resistència.
S'encén el llum. Mossa per Ramon.
Quan acaben, Ricardo li diu: vés-te a rentar, si vols, al lavabo. Ella diu que sí, però no va al lavabo.
En una altra habitació, l'Engràcia treu el ganivet de la bossa de mà a càmera lenta. Fosa negra, vista de la porta entreoberta del dormitori. Sobreimprès, veu d'Engràcia Rosado Piris.
Y entonces yo cogí el cuchillo con la mano derecha y con la izquierda para cogerle sus partes y cortárselas. Pero entonces cuando yo le clavé el cuchillo en la ingle, fue y me echa las manos para atrás y ya no pude cogerle las partes.
Fotos del llit ensangonat.
El ganivet es queda immòbil clavat a l'engonal de Ricardo i comença a sortir sang.
Enrique Barata.
Aquesta ganivetada va travessar la zona de la ingle i va sortir pel costat contrari del cos.
Inspector Domènech.
El ganivet es va quedar atascat. Se li va clavar i no el podia extreure. Ricardo li va dir, què estàs fent? Què estàs fent? Avisa una ambulància. Ella no va fer cas i va continuar traient, intentant treure el ganivet. Va ser amb aquesta extracció que ella es va explicar que és quan s'havia fet mal a la mà esquerra amb els tendons.
Mossa per Ramon.
Ricardo cau i Engràcia continua clavant-li ganivetades.
Primers plans dels esquitxos de sang i de la porta entreoberta.
Entonces, pues yo, para que no padeciera, le di por la espalda unas pocas, no sé las que fueron, para que no sufriera.
La porta es desenfoca.
Aquestes 23 ganivetades no s'expliquen si no és amb una ràbia interior molt i molt forta.
Primer pla de la foto de l'Engràcia, Tura Soler.
Home, és que clar, si la ràbia la van acumulant durant 7 anys, són molts anys d'acumular ràbia que li havia de donar una força. Però és sorprenent, perquè normalment diuen que el temps ho cura tot, no? Fins i tot hauria de curar la set de revenja, no? I en aquest cas sembla que li va incrementar.
Vistes de Lloret i de la platja.
Per tancar el cercle, els investigadors es proposen descobrir qui ha escrit l'anònim que els ha permès arribar fins a l'autora del crim. Falta una última sorpresa i tot quedarà en família.
Inspector Domènech.
Era una família molt, molt gran, tots tenien els mateixos cognoms. Ell, per exemple, era Ricardo Piris Piris, Gràcia Rosado Piris. Hi havia famílies que havien estat primer amb un germà, després amb l'altre. Hi havia fills il·legítims, tot un plegat. Era una complicació molt gran el treure l'entrellat d'aquesta família, tant que ens va obligar fins i tot a fer un diagrama per saber amb qui estàvem parlant i qui era qui en cada moment.
Mossa per Ramon.
Preguntada la filla d'Engràcia, qui podia tenir tanta informació sobre la relació d'Engràcia amb Ricardo, va ser la filla que ens va posar sobre la pista del seu pare.
Anna Díez.
Aquest senyor, el marit de l'Engràcia, també es diu Piris. És a dir, això és curiós, que aquí Piris, tothom té un dels seus cognoms, és Piris.
Vicente Piris estava en un centre geriàtric perquè havia patit una embòlia, havia d'anar en cadira de rodes, tenia una incapacitat en el parla.
Enrique Barata.
Aquest senyor va reconèixer que va ser el que va enviar la carta.
Tura Soler.
València de Alcántara és el poble d'on provenen tant l'Engràcia Rosado com Ricardo Piris. Crec que és l'origen i la resolució del cas. Tots els personatges ens venen d'aquest poble molt petit de Càceres.
Imatges gravades del poble.
El cas comença i acaba a València de Alcántara.
El nen i la nena caminen pels carrerons del poble. Primer pla de les fotos d'en Ricardo i l'Engràcia l'un al costat de l'altre.
L'Engràcia va matar el seu cosí Ricardo el 21 d'agost del 2000. El marit de l'Engràcia, dolgut perquè estava tancat en una residència, la va delatar el 7 de gener del 2001 i la van detenir 12 dies després, el 19 de gener. De portes enfora, els Piris havien tingut una vida senzilla i discreta. De portes endins, sembla que no tant.
La porta d'un calabós es tanca, sobre una vista panoràmica a Girona, octubre de 2002.
El 7 d'octubre de 2002 comença el judici contra Engràcia Piris a l'Audiència de Girona, i ara se la mirarà tothom.
Dos Mossos treuen d'un cotxe patrulla l'Engràcia i l'escorten fins a l'interior d'un edifici. En un titular, la defensa proposa que s'eximeixi de condemna la dona que va matar el cosí perquè l'havia violat. Jaume Rovira, advocat Engràcia.
Hi havia tota una sèrie de fets que corroboraven la seva versió. Tenim uns fets que comencen a l'agost de l'any 93 i que veiem que, efectivament, des d'aquell moment ens aporta no un, sinó fulls i fulls i fulls d'historial mèdic que ens van tots sobre el mateix tema, del desgarrament anal.
Fragments d'un informe mèdic.
Inclús amb alguns, ja des de l'any 93, se'ns està dient refiere a agressió sexual. Com és que ningú abans que jo se n'ha donat compte de que un desgarrament anal ella manifesta que és donat d'una agressió sexual, ningú li ha fet cas.
Al judici, una major de l'Engràcia a seure. Anna Díez, advocada Ricardo.
El fet de repetir-ho no vol dir que sigui cert. El fet de repetir-ho vol dir que la versió es va repetint, es va repetint, es va repetint, jo crec que patològicament.
Imatges del judici.
Y entonces yo cogí el cuchillo con la mano derecha y con la izquierda para cogerle sus partes y cortárselas. Pero entonces cuando yo le clavé el cuchillo en la ingle, fue y me echa las manos para atrás y ya no pude cogerle las partes.
En un titular, l'acusada diu que el volia capar, però li va fallar la punteria.
Pensem que en el dia d'avui, la declaració d'una simple víctima, si és coherent, lògica amb les circumstàncies concordants, i aquest relat és mantingut en el temps, és prova suficient.
Els forenses descarten que l'acusada tingués cap malaltia mental.
Aquesta senyora diu que l'havia violat aquest senyor l'any 93 i que l'havia roto por dentro, que sentia bitxos, que, bueno, que s'ho feia tot a sobre, no? que tenia una incontinència i que, en fi, que com ell l'havia destrossat a ella, doncs ella el volia destrossar a ell.
El judici.
Y entonces, pues yo, para que no padeciera, le di por la espalda unas pocas, no sé las que fueron. Como vi que no se moría...
Es decir, usted le dio 24 puñaladas para que no sufriera.
Para que no sufriera.
En un titular, li volia tallar el penis perquè no violés ningú més. Jaume Rovira.
La senyora Rosado va tenir la mala sort també del temps. En aquell moment no existien protocols d'actuació en cas d'agressió sexual, ni hi havia una obligació per part de serveis mèdics d'engegar el protocol d'avisar a les autoritats judicials quan detectessin o detectaven algun tipus de causa d'agressió sexual.
En un altre titular, el jurat rebaixa la responsabilitat de l'assassina de Lloret.
La senyora Engràcia estava allà sentada, però no s'enterava del que estava passant. Així de clar. Estava allà sentada, calladeta ella, però no sabia el que s'estava parlant. I en el moment en què se'ns dona el veredicte públicament, oralment, allà a la sala, m'acosto amb ella i li dic, senyora Engràcia, li han caído 15 anys. I ella se m'agira així i me diu, solo?
En Jaume Rovira mig somriu. A les imatges del judici, tothom es posa dret. Amb expressió serena, l'Engràcia passa cap a uns esglaons seguida de dos Mossos. S'agafa la barana, els baixa amb poca agilitat i s'encamina cap on l'indica un dels agents. En Carles Portes treu els cascos i mira a càmera.
L'Engràcia ja ha sortit de la presó. No es va investigar mai si el seu cosí l'havia violat. Si hagués passat avui, segurament hauria estat tot molt diferent. Per cert, us sona la història de la Lorena Bobbitt? Va passar als Estats Units més o menys a la mateixa època. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem aviat amb una altra història de foscor.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona als crèdits. Director i presentador, Carles Porta. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime Factory i Goroka. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA 2021.